Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La matinada de diumenge tocarà endarrerir una hora els nostres rellotges. A les 3 seran les 2. De fet, podria ser l'últim cop que ho haguéssim de fer. Europa ha decidit abolir aquest canvi arran d'una consulta en què els ciutadans europeus es mostren en un 93% favorables a deixar de modificar l'hora en funció de si és hivern o estiu. Els experts, però, recomanen anar un pas més enllà i aposten perquè Espanya mantingui l'horari d'hivern tot l'any. Fabián Mohedano, un dels promotors de la reforma horària a Catalunya, afirma que tothom en sortiria guanyant. Ho ha dit avui en declaracions al matí.
Diem que és un win-win. És a favor de la gent perquè pugui tenir més temps per fer altres coses i es redueixi l'estrès i es puguin, no sé, doncs, per exemple, participar a la teva vida comunitària cívica al barri i al mateix temps doncs, que la pròpia empresa també millori la seva productivitat fins a un 15%, es redueix l'absentisme injustificat quan la gent pot entrar i sortir sense cap problema i al final doncs, tothom hi guanya. Millora la productivitat i millora la vida saludable.
Actualment l'Estat aplica el fus horari d'Europa Central, que és el que fan servir, per exemple, països com Bèlgica. De seguida ja aprofundim abans titulars del dia. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Sabadell disposarà de parades intermèdies als recorreguts dels busos de la TUS a partir del novembre.
La mesura impulsada pel Partit dels Socialistes s'aprovarà si no hi ha sorpreses al ple municipal d'aquest dijous. Sabadell incorpora algunes novetats respecte d'altres ciutats, ja que han aplicat les anomenades parades intermèdies. N'ha apuntat una al regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero.
I a més, una mesura que nosaltres apliquem que no han aplicat altres ciutats és que és tan fosc a les 10 de la nit com a les 5 del matí, o a les 6, a determinades èpoques de l'any. Per tant, així com en altres ciutats només ho han contemplat a l'horari nocturn, nosaltres també ho contemplem a les primeres expedicions de matí, a l'horari que sigui encara fosc. A les 7 del matí no, perquè ja s'entén que hi ha molta gent, però sí a les primeres expedicions.
Les dones, els menors i les persones amb mobilitat reduïda podran sol·licitar baixar de bus entre parada i parada per motius de seguretat.
I sou un dels afectats per la resolució del Tribunal Suprem sobre els impostos de les hipoteques? Si la resposta és sí, no us perdeu l'entrevista que d'aquí a uns minuts realitzarem a un dels tècnics de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurants, la DICAE, per parlar dels efectes d'aquesta sentència i quins han de ser els passos a seguir en cas de voler reclamar el retorn dels diners. I a partir de les 2 arribarà una nova edició de l'Hotel Suís que analitzarà avui les claus de la tercera victòria consecutiva del Sabadell.
I ho farà de la mà del director esportiu del Centre d'Esports, José Manzanera, que per primer cop visita els estudis de Ràdio Sabadell. Els arlequinats es van imposar 2-0 al Teruel gràcies als gols de Felipe Sanchón i Ángel Martínez.
Abans d'anar al servei, se rebé una salutació del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Comencem per la previsió del temps. Flores, des del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens espera per avui. Bon dia.
Hola, bon dia. Continuem amb aquesta jornada molt tranquil·la, protagonitzada pel sol arreu del país, amb l'excepció d'aquestes zones del nord de Ponent, on encara hi tenim aquests bancs de núvols baixos, estrats baixos, que han d'anar minvant una mica més encara durant les immediates hores, però localment podran ser més tossuts i persistir també al llarg de la tarda. Independentment, també es formaran alguns intervals de núvols baixos cap a zones del litoral o del prelitoral de Barcelona, Tarragona, Catalunya Central, però bé, seran força poc significatius i no esperem que deixin cap tipus de precipitació. Tot això amb una temperatura que es manté força suau, tot i que en general és una mica més baixa que les que hem tingut aquest cap de setmana, i veurem valors màxims a primera hora de la tarda que es mouran en general entre els 20-25 graus, els més alts a prop de la costa. També tenim encara una mica de tramuntana que aixeca forta maror cap a la zona de la Costa Brava. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I quina és la situació a aquesta hora del transport públic? Javier Arjona, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació de Transport Metropolità. En aquests moments hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que per avaria les instal·lacions, els trens de la línia R2 Nord circulen amb demores en tots els sentits que poden superar els 15 minuts. A la R2 Sud queden afectacions puntuals a 15 minuts, tot i que els horaris es van recuperant progressivament. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal a la línia R8 de Rodalies. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, cal destacar a aquesta hora un accident que genera algunes complicacions a l'altura de Barberà del Vallès en sentit Girona a l'AP7. Concretament, hi ha un quilòmetre de circulació lenta, com dèiem, a conseqüència d'un sinistre. I una avaria també provoca problemes a la C12, on hi ha circulació intensa a l'altura del Dover, a Tarragona. Hi ha un quilòmetre de circulació lenta en els dos sentits de la marxa i s'està donant pas alternatiu. El pròxim diumenge s'hauran de retardar els rellotges una hora, és a dir, a les 3 seran les 2, un canvi que situarà Sabadell en l'anomenat horari d'hivern i que podria ser l'últim. Brussel·les ha obert un intens debat sobre si la mesura, vigent des de l'any 1974, és tan beneficiosa com en aquell moment. I és que alguns informes d'experts revelen que l'estalvi energètic és mínim, per no parlar dels efectes nocius sobre la salut que provoca canviar l'hora, com ara l'insomni. Elena Molist, molt bon dia.
Bon dia. La Comissió Europea s'ha mostrat favorable a abolir els canvis d'hora arran d'una consulta realitzada entre 4 milions de ciutadans, però deixarà en mans dels estats membres decidir en quina franja horària situar-se. A Catalunya existeix l'anomenat Pacte per la Reforma Horària, que planteja suprimir els canvis d'hora i quedar-nos o amb l'horari d'hivern de Berlín o amb el d'estiu de Londres. Un dels impulsors d'aquesta reforma, Fabián Mohedano, ha apuntat en una entrevista al programa Al Matí de Ràdio Sabadell què implicaria entrar en aquest sistema.
Què vol dir? Doncs que al matí a primera hora, quan ens llevem, doncs hi haurà llum cada dia dels que ens llevem, hi haurà llum durant tot l'any. En canvi, si ho féssim al revés, si agaféssim l'horari d'estiu, doncs durant dos mesos a l'hivern, a quarts de 10 encara seria de nit. I això té unes conseqüències bastant terribles sobre el que representa la nostra activitat a primera del matí.
La reforma horària hauria d'anar acompanyada d'alguns canvis d'hàbits, com ara avançar les hores dels àpats, però també d'un nou pacte amb les empreses per flexibilitzar les jornades i aconseguir que els treballadors surtin abans de la feina.
Que obliguen a les empreses, sobretot a la petita i mitjana empresa, que és el que no ha fet els deures, doncs és a modificar la seva forma d'organització. No és important que una persona estigui a la feina, sinó exactament què és el que fa, com es relaciona amb els seus companys, i com treballa per uns objectius en el marc d'un horari més flexible, amb bosses d'hores, amb que no cal que cada dia estiguin al lloc de treball. I això, clar, un país de serveis com és el nostre, doncs encara és encara més, amb més rellevància.
Actualment Espanya viu el fus horari d'Europa Central, amb l'excepció de les Canàries, que fa servir el d'Europa Occidental, el mateix que utilitza Portugal. Tot i que el del pròxim cap de setmana podria ser el darrer canvi d'hora, l'executiu de Pedro Sánchez no s'ha pronunciat sobre si en un futur Espanya mantindrà l'horari d'hivern o el d'estiu. Això sí, l'agost passat el govern espanyol va anunciar la creació d'un comitè d'experts que tindrà en compte qüestions com la productivitat, el benestar social i la competitivitat per decidir si Espanya fa alguna modificació.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Les dones, els menors i les persones amb mobilitat reduïda podran sol·licitar que els autobusos s'aturin en parades intermèdies per garantir la seva seguretat. La mesura va ser proposada pel Partit dels Socialistes i serà acceptada al ple municipal d'aquest dijous. De moment, encara no té data concreta d'inici, però serà a principi de novembre.
I entrarà en vigor com a prova pilot, a partir de la qual es recolliran dades per valorar el servei i acabar-lo de definir. Per ara, ho podran sol·licitar els menors d'edat, les dones i les persones amb problemes de mobilitat. Així, els trajectes des del transport públic als domicilis seran més curts i, per tant, més segurs. La novetat afectarà totes les línies en horari nocturn, així com els primers serveis del matí. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, ha detallat com funcionarà.
La mesura ara serà poder baixar d'autobús per la porta del davant, previ haver-ho demanat al conductor quan puges a l'autobús, en algun lloc que el conductor consideri oportú, és a dir, no pot ser qualsevol lloc, sinó que no pot ser davant d'un arbre o davant de... sinó que serà en un pas de vianants, en algun lloc que hi hagi una vorera ampla que sigui fàcil baixar del vehicle, donat que també hem d'assegurar que la persona pugui baixar bé, no?, correctament, sense caure ni tenir problemes.
El PSC, que és qui va proposar la mesura, ha criticat que el govern hagi tardat tant de temps en aprovar la proposta. Marta Ferrés és l'alcaldable socialista a les municipals.
És que ens semblava que era una mesura, com et deia, senzilla de fer, és a dir, la flota d'autobusos ja la tenim en marxa, era simplement traslladar la directiva als serveis corresponents, i per tant és que és tot tan lent que dius, ostres, anem una mica més ràpid en aquelles coses, sobretot on hi ha acord, no? Al final, això, no? Ara tinc la sensació que com que és final de legislatura, corren molt a fer-ho tot, i hem estat 3 anys i mig, diguem, molt paralitzats. Dius, home, en 8 mesos jo crec que dona temps de sobre de poder dur a terme aquesta iniciativa.
Per la seva banda, el regidor ha explicat que la demora ha estat causada per un problema amb l'assegurança, ja que aquesta només cobreix els passatgers que baixin a les parades oficials. Finalment, com a solució, les persones que vulguin baixar entre 2 parades per raons de seguretat ho podran fer per la porta davantera, sempre que el conductor en pugui comprovar que sigui un lloc adequat.
I el passeig de la Revolució del barri de Covadonga ja té data d'inici de les obres de renovació. Serà a principi de 2019, entre el mes de gener i el mes de març. Això ho ha anunciat el govern local en una trobada amb els veïns de la zona, on també s'ha parlat sobre el futur de l'art tèxtil.
L'alcalde de Sabadell, Matías Arracán, el segon tinent d'alcalde, Juli Fernández, i també el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, s'han reunit amb els veïns del barri de Covadonga aquest divendres per explicar les obres de renovació del Passeig de la Revolució, que començaran entre els mesos de gener i març del 2019. José Antonio Medina, veí del barri, explica que el govern els ha explicat que hi posaran flors i arbres i que, a petició dels veïns, es deixaran els bancs que hi ha actualment al camí.
Allà es va dir que es posarien flors i plantes, però plantes no els arbres que hi ha ara, perquè n'hi ha alguns que estan molt, molt fumuts. Llavors, doncs, bueno, van acceptar algunes suggerències dels veïns. Vull dir que no... Aquí no podem dir que no vagin a acceptar res o que es vagin tancar en banda, no. Van dir això i llavors, doncs, ells volien fer uns bancs de fusta. Els veïns van dir que no, que volien els que hi havien, i els hi van dir que sí, no, sense cap problema, vull dir, no, absolutament cap problema.
A la reunió també s'ha parlat del futur de l'art tèxtil. Els membres del consistori han explicat als veïns que encara no tenen clara quina funció tindrà l'antiga fàbrica un cop l'adquireixi l'Ajuntament. Des de l'Associació de Veïns, Medina ha avançat a Ràdio Sabadell que proposaran crear-hi un museu que recordi el passat tèxtil de la ciutat.
Que ens recordi que havien sigut el primer motor tèxtil d'Espanya, i què queda, amb què quedem ara? Què ens queda? No ens queda res. Per tant, cony, fer un museu tèxtil, Terrassa el té, perquè no podem tindre nosaltres un.
Medina ha assegurat que en la reunió els regidors i l'alcalde es van mostrar molt oberts i assertius amb les propostes dels veïns.
Informacions en format més breu. Al carrer Sant Isidre, la Creu Alta estarà tallat al trànsit des d'avui fins dijous.
El tram afectat és el que va del carrer Lluís fins al carrer Agricultura, just al davant de Cal Estruc. El tall de trànsit es fa per poder connectar una part del clavegueram de la zona. Les afectacions a la circulació han començat fa mitja hora i mentre duri el tall no es podrà accedir amb vehicle dins l'equipament municipal de Cal Estruc.
Èxit de participació en la celebració dels 35 anys dels Castellers i Grallers de Gràcia.
La colla de Sabadell ha organitzat tot un dissabte ple d'activitats. Fins a 6 colles van participar en la cercavila que va omplir els carrers de la ciutat el dissabte a la nit i fins a 200 persones van participar en el sopar de celebració. Albert Gusi, cap de colla dels Geganters i Grallers de Gràcia, explicava així les seves sensacions.
Es nota, avui es nota una miqueta els nervis aquest, el coquet de fer una festa tan gran, perquè sí, participem a les barraques, portem tot un any fent moltes cercaviles, però avui és el dia, o sigui, avui és com el dia que fas anys, el dia que et gradues, per dir avui ho hem de fer-ho, ha de sortir bé i ho hem de petar-ho.
El fi de festa va anar a càrrec de l'orquestra Diversiones, que va fer ballar tothom fins la matinada.
Evidentment, parlàvem de la colla de Geganters i Grallers de Gràcia. I nova onada de crema de contenidors a Sabadell.
Aquesta matinada, 5 contenidors han resultat totalment calcinats als carrers Ribot i Serra, Covadonga i Sant Maties, amb 1 hora de diferència. En el cas del carrer Covadonga, el foc també ha causat desperfectes en la façana d'una fàbrica abandonada. En els 3 incidents han participat una dotació dels bombers i una patrulla de la policia municipal.
I un últim apunt en clau comarcal, tres ferits lleus a Ripollet després que la grua d'un camió hagi xocat contra la façana d'un edifici.
Els fets han tingut lloc a la Rambla de Sant Jordi de Ripollet, poc abans de les 10 del matí, quan la grua d'un camió ha xocat contra una façana i ha ferit tres persones. Els tres ferits han estat evacuats al Centre d'Urgències d'Atenció Primària de Cerdanyola i l'edifici no ha patit danys estructurals.
I parlem ara de la polèmica sentència sobre les hipoteques del Tribunal Suprem perquè acabem de conèixer que el ple d'aquest tribunal es reunirà de nou el 5 de novembre per emetre una resolució sobre la revisió d'aquesta sentència. Els magistrats s'han reunit tot aquest matí per decidir, però finalment han ajornat aquest ple fins al dia 5 de novembre, com us dèiem. Tot plegat després que la resolució de dijous passat, que apuntava que les despeses derivades de la signatura d'una hipoteca les havia d'assumir el client, quedés en suspens 24 hores després davant l'impacte que va tenir en els bancs a la borsa. L'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurants, la DICAE, assegura que seguirà denunciant la situació mentre no hi hagi una sentència ferma. En parlem avui amb un dels seus tècnics, l'Álvaro Rebollar. Molt bon dia.
Buenos días.
Hola, volíem preguntar-li primer de tot per aquesta última hora. Per què hi ha tanta dificultat entre els jutges del Suprem sobre aquesta qüestió, sobre els impostos a les hipoteques?
Bueno, pues... A ver cómo explicarlo. Bueno, resulta que en marzo el Tribunal Supremo ya dictó una sentencia. Esta iba por la vía civil, fue la sala civil del Tribunal Supremo, ¿no?, la que emitió la sentencia en la que decía que es el cliente el que debía pagar este impuesto. Sin embargo, ahora, la semana pasada, el jueves, dictó la sala de lo contencioso administrativo, es decir, esta última sentencia va por la vía administrativa. El Tribunal Supremo dictó una sentencia que, bueno, contradecía completamente toda esta... O sea, la sentencia anterior. Es decir, en este caso era el banco el que debía pagar este impuesto y no el cliente. Claro, esto suscita un gran revuelo dentro del propio Tribunal Supremo. El mismo presidente lo dijo porque se está contradiciendo a sí mismo. Entonces, bueno, habrá que esperar, como todos sabemos, ¿no?, a ver qué decide la sala del pleno del tribunal en este sentido. ¿Cuál es la sentencia que prevalece? Uh-huh. En la que se indica que tiene que pagar el cliente o en la que tiene que pagar el banco. Hasta entonces habrá que esperar un poco.
En qualsevol cas, l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurants, la DICAE, imagino que esteu a favor que aquestes despeses les assumeixi l'entitat financera.
Claro, efectivamente. O sea, va en la línea en la que nosotros siempre hemos luchado, que es, bueno, es el banco el principal interesado en que, bueno, el préstamo hipotecario esté formalizado ante un notario, esté en el registro de la propiedad, etcétera, etcétera, porque, bueno, cuando está elevado a un documento público el préstamo hipotecario, el banco luego tiene el poder de, bueno, poder ejecutar el préstamo en caso de impago. Es decir, bueno, pues eso, es el banco el principal interesado. Además, la cláusula en la que se indica que es el cliente el que debe pagar todos estos gastos, bueno, es nula. Es nula por falta de información al cliente, es decir, se le oculta que esta cláusula se puede, ¿cómo decirlo? Se puede llegar a un acuerdo entre el banco y el cliente en el que no sea el cliente el que debe de asumirlo todo, es decir, viene impuesta. Viene impuesta y además, bueno, lo que estaba comentando antes, ¿no?, que el principal interesado es el banco. Por eso mismo esta cláusula sería nula. Además, en caso de que una cláusula sea nula, no solo afectaría a la devolución de los préstamos en vigor o en los últimos 4 años, como se está diciendo, sino que la nulidad tendría retroactividad plena. Es decir, daría igual que tu préstamo fuera del mes pasado que de hace 20 años... que el banco debería devolver estas cantidades.
Clar, als bancs quan es fa pública aquesta resolució del Suprem. L'impacte a la borsa és grandíssim, amb pèrdues molt, molt importants per a les entitats financeres, que al final també prenen decisions com ara no deixar formalitzar hipoteques a través dels seus webs. Clar, no sé si els bancs, que tenen una mica la paella pel mànec en aquest sentit, clar, quin impacte pot suposar per a ells a nivell econòmic haver de pagar aquests impostos, sobretot si és una mesura amb caràcter retroactiu, com apuntaves?
Claro, a ver, la decisión del Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Supremo, cuando emitió la nota informativa, dijo que, bueno, que iban a suspender esta sentencia durante un tiempo hasta que tomara una decisión por el gran impacto económico y social que tenía. Por supuesto, los bancos se ven gravemente afectados por tener que devolver todas estas cantidades. ¿De cuánto dinero estaríamos hablando? Bueno, pues en un préstamo medio, claro, esto depende un poco de las características del préstamo, es decir, el capital que se hubiera solicitado, el plazo de devolución, las características incluso de la finca o el año en el que se formalizara el préstamo. Pero estaríamos hablando de entre unos 1.000 euros o incluso 4.000 euros únicamente por este impuesto. Si a esto ya le sumamos el resto de gastos hipotecarios, podría subir hasta los 6.000 euros en un préstamo. Uh-huh. O sea, que estamos hablando de cantidades muy altas.
Uh-huh. Heu rebut aquests dies consultes per part de ciutadans interessats en aquesta qüestió, en saber si poden fer alguna cosa per reclamar els seus diners?
Sí, sí, hemos recibido muchísimas consultas, tanto telefónicas como, bueno, presenciales aquí en nuestra sede, la sede de Barcelona, de Tarragona, de Girona, de Lleida, también el resto de sedes nacionales, o sea, dentro del Estado español, y, bueno, por correo también, por teléfono, y hoy por la tarde, a las 6 de la tarde, realizaremos una videoconferencia, ¿no?, para explicar tanto a socios como, bueno, afectados en general, ¿no?, cómo vamos a proceder. Mañana martes volveremos a hacer otra, una a las 12 de la mañana y otra a las 6. Y bueno, al final lo que queremos es que esté informado todos los consumidores, es tanto socios como no socios afectados, porque bueno, es importantísimo que estemos todos informados de cómo se puede reclamar esto, que es una estafa y un fraude bancario muy muy grande.
Clar, és un tema d'interès general i en aquest sentit vosaltres teniu previst presentar demandes col·lectives com per exemple amb les preferents, perquè al final potser una demanda col·lectiva sempre té més força que no usuari usuari vagi reclamant aquests diners.
Claro, efectivamente. Nosotros, bueno, nuestra forma de proceder en estos casos siempre es mediante la fuerza colectiva, ya sea mediante reclamaciones o demandas. En este caso, bueno, vamos a presentar demandas colectivas, de hecho hemos comenzado ya a presentar y continuaremos presentando. Bueno, al final es eso, es necesaria la fuerza colectiva y, por supuesto, pues ya se conoce, ¿no? Hace mucha más fuerza el presentar a un grupo de afectados muy grande que una sola persona. Además, en caso de que se presente una demanda colectiva, luego la sentencia o el fallo del tribunal solo es beneficioso para el resto de consumidores, mientras que por la vía individual no es así.
No sé si teniu una mica la sensació que amb aquesta sentència del Tribunal Suprem, que caldrà veure al final en què acaba tot plegat en aquest ple del Suprem del 5 de novembre, però que aquesta ha estat la pràctica habitual de la banca en els últims anys. Al final surten informacions que demostren doncs, que els clients són més vulnerables doncs, del que semblaria d'entrada.
Claro, o sea, sí, está claro que, bueno, ya hemos visto aquí en nuestra asociación, bueno, hemos ya vivido grandes fraudes, pues como tú decías antes, ¿no? Las preferentes, las cláusulas suelo, la estafa del Banco Popular en el que, bueno, se vendió de la noche a la mañana del Banco Popular al Banco Santander por un euro. Ahora vienen los gastos hipotecarios, es decir, al final se demuestra que, como tú estás diciendo, que los bancos, bueno, al final el consumidor se ve completamente desprotegido ante ellos, ante sus fraudes, ante sus abusos, y además se demuestra también que es muy difícil luchar contra los bancos, pero no imposible. No es imposible porque, bueno, cláusula suelo, preferentes, al final se está consiguiendo o se ha conseguido que acaban devolviendo no solo el dinero, sino restaurando los derechos, ¿no?, del consumidor. Por eso, bueno, nosotros animamos a todo el mundo a luchar.
Álvaro Rebollar, tècnic de l'ADICAE, gràcies per atendre la trucada del Notícies Migdia i aclarir-nos tots aquests dubtes.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Hasta luego.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Aquest dilluns, José Manzanera a l'Hotel Suís. El nou home fort de la direcció esportiva del Centre d'Esports visita per primer cop Ràdio Sabadell. Superat el primer quart de la temporada, el valencià passarà revista al moment que travessa el conjunt arlequinat.
Hotel Suís.
Composició de plantilla, inici de campionat, l'entrenador, objectius de la temporada, tot el que envolta la vessant esportiva del Sabadell, a fons, dilluns a partir de les dues, amb José Manzanera, el director esportiu arlequinat.
Hotel Suís. De dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Taxi Sabadell. Serveis per a viatges de llarg recorregut les 24 hores. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts per arribar al punt de les dues, la reunió entre l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el president Quim Torra amb partits i entitats per refer la unitat independentista ja està en marxa a Waterloo. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia, la trobada s'està fent a l'hotel Le Cot Vert des de quarts d'11 del matí i compta amb la presència de representants de Junts per Catalunya, PDeCAT i Esquerra, així com l'ANC i Òmnium Cultural.
Un informe encarregat per Pedro Duque conclou que va pagar més impostos amb la societat creada per comprar el xalet.
Així ho ha donat a conèixer el ministre de Ciència, Innovació i Universitat, de manera que l'informe signat per Jesús Rodríguez Márquez donaria la raó a Duque. El document apunta que a través de la societat va pagar més impostos, fruit d'un consell professional erroni. Així mateix nega haver obtingut cap estalvi fiscal net.
Mor el novel·lista i crític literari Robert Saladrigas, als 78 anys, a conseqüència del càncer que patia.
Així ho ha informat La Vanguardia, mitjà amb el qual hi havia estat vinculat durant 40 anys. Al llarg de la seva carrera, Saladrigas va rebre diverses distincions, com els Premis Sant Jordi i Creixells de Literatura pel Sol de la Tarda, així com també el Premi Carlemany per La Mar no està mai sola.
Alemanya atura la venda d'armes a l'Aràbia Saudita pel cas Khashoggi.
La cancellera Angela Merkel ha decidit frenar l'exportació d'armament al país mentre duri la investigació sobre la suposada mort del periodista turc al consulat saudita d'Istanbul. Mentrestant, el president turc Erdogan ha promès desvelar aquesta setmana tota la veritat sobre el cas, mentre que el rei saudita ha donat el condol als fills de Khashoggi.
La contraportada.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte.
Rècord de participació a la Woman Race del Corte Inglés. 2.000 dones han corregut aquest diumenge per recaptar diners per la investigació del càncer de mama. L'organització ja ha anunciat que la pròxima edició de la cursa tindrà lloc el 2 de juny i ja han avançat que volen tornar a trencar el rècord de corredores.
Sabadell respon i 2.000 dones han omplert aquest diumenge l'avinguda Francesc Macià en la quarta edició de la Woman Race del Corte Inglés per recaptar fons per l'entitat Oncolliga, que ofereix atenció psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars. Jordi Romanyac, director comercial del Corte Inglés, explica a Ràdio Sabadell que una setmana abans de la cursa van haver de tancar les inscripcions per poder garantir el servei, la seguretat i la qualitat de la prova en arribar a la xifra màxima de 2.000 participants.
Ja fa uns quants dies que vam tancar les inscripcions, ens havíem marcat l'objectiu de 2.000 participants, que això representava, tinguis en compte que l'any passat van ser poc més de 1.600, o sigui, representava gairebé 400 inscripcions més que la darrera edició, i ho hem aconseguit molt abans del que esperàvem, molt abans de tancar les inscripcions, no? I per tant, ara que queden molts pocs minuts per començar la prova, doncs estem molt il·lusionats perquè fa goig, no?, veure tota aquesta multitud de gent de tenyida rosa, no?, per una causa que s'ho val, no?, lluitar contra el càncer.
Núria Martínez, de la Unió Atlètica Lleida, va ser la primera en travessar la línia de meta amb un temps de 20 minuts i 38 segons. Així doncs, la pròxima edició de la cursa serà el 2 de juny. Sí.
Marxem. aquí el Notícies Migdia d'aquest dilluns 22 d'octubre. Ara us deixem amb l'Hotel Suís, avui amb la visita de José Manzanera, director esportiu del Centre d'Esport Sabadell. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.